imprudència, per una autèntica imprudència, no permetré, i això que ho tingui tot el món clar, és que si no els podem desocupar perquè poden contagiar, tampoc no poden sortir del recinte i començar a córrer com estan fent des de fa 2 anys.
El govern d'Israel no anirà al Mobile World Congress i insta les companyies a boicotejar-lo.
Tel Aviv ho justifica per les accions radicals i antisemites del govern espanyol i de l'Ajuntament de Barcelona. Així ho publica el diari Haaretz.
El Banc Sabadell rebutja l'OPA del BBVA i recomana als seus accionistes no acceptar-la.
La decisió s'ha pres de manera unànime en el si del Consell d'Administració de l'entitat vallesana, segons ha informat aquest matí a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Ràdio Sabadell, Helena Molist.
César González Bueno és conseller delegat del Sabadell.
BBVA és un gran banco, eso no lo discute nadie, pero no es un banco europeo, no lo es, porque 2/3 de su beneficio vienen de mercados emergentes, cuando el 4% de los beneficios del Sabadell incluye mercados emergentes.
Més de 200.000 estudiants de batxillerat i FP han començat aquest divendres el curs escolar, més de 3.000 més que el curs passat.
Pel que fa a la formació professional, s'ha disparat en 30.000 alumnes més en 6 anys. Educació ha donat les dades durant una visita de la seva consellera a l'Institut Lluc i Rafecas de Vilanova i la Geltrú.
Canal Blau, Pere Lobato.
La consellera Esther Niubó ha volgut posar en valor la feina del seu departament per ampliar i millorar l'oferta de formació professional a Catalunya.
La formació professional ha fet aquest curs 25-26 un salt històric en matèria d'implantació, en matèria també de reconeixement social, amb més de 71.000 alumnes matriculats en els diferents cicles, tant de grau mitjà com de grau superior durant el procés de preinscripció. Una xifra que era impensable plantejar-se fa poc més d'un any.
En cultura, tret de sortir d'aquesta hora les festes de Santa Tecla de Tarragona amb la tradicional crida a càrrec de l'alcalde de la ciutat.
En l'acte s'ha de retre homenatge a totes aquelles persones i entitats que compleixen 25 anys vinculades a la festa major.
I en esports, Toni Castro, el Barça femení, juga aquest vespre contra el Logroño.
A les 8 del Johan, les blaugranes buscaran la tercera victòria a la Lliga. També aquest vespre el bàsquet de Girona i el Barça juguen un amistós de pretemporada a Platja d'Aro. En hoquei patins, la selecció espanyola està jugant la semifinal de l'Europeu femení de Paredes a Portugal.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada els ruixats han anat a més a partir del migdia, però molt locals. Els més destacables han caigut en alguns racons de la Catalunya central, també del Baix Llobregat o de la comarca de l'Alt Camp. A hores d'ara, els xàfecs més intensos es mouen al nord de la Catalunya central, ja ha tocat el Prepirineu, i en alguns racons intensos, com és el cas de la Garrotxa o també del Ripollès. Tanmateix, un xàfec ha anat apareixent cap al Pirineu lleidatà. Allà, al nord de Lleida, també a la Catalunya central, al llarg d'aquesta nit i matinada és quan la pluja es farà una mica més abundant. Per tant, sobretot entre l'Alt Urgell, cap al Solsonès o al Berguedà, és on més aigua s'hi recollirà. Aquesta pluja la tindrem també el dissabte al matí i es desplaçarà en forma de xàfecs fins a les comarques de Barcelona i de Girona, amb una tarda que ja sí que es presenta més tranquil·la, de fet amb ampli domini del sol a les comarques de Ponent i de l'Ebre. La temperatura del dissabte no vol variar en excés respecte a avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lorena Moreno, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs retencions principalment ara a la P7 entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud amb 6 quilòmetres de retenció. També a la C35 entre Vilalba de Sasserra i Llinars en sentit Llagostera amb 5 quilòmetres de lentitud. També a la 2 a l'altura de Jorba trobem retencions que poden arribar pràcticament als 3 quilòmetres en sentit Lleida. També a la P7 entre Vallgorguina i Vilalba de Sasserra en sentit nord en 3 quilòmetres de lentitud i aturades també a la C60 a Argentona en sentit sud. Això és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Salut descarta que hi hagi alerta sanitària o riscos per la població arran dels 10 casos de tuberculosi detectats a un antic institut ocupat de Badalona.
Ho ha confirmat el subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz. De fet, no tenen constància que actualment cap dels preocupants puguin transmetre la malaltia. La situació havia generat incertesa davant el desallotjament imminent de l'edifici ocupat des de fa 2 anys. Un cop confirmat que no hi ha risc per a la població, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assegura que la desocupació continua endavant.
La compareixença de Mendioroz s'ha produït després que El Periódico hagi avançat que el Departament de Salut ha detectat 10 casos de tuberculosi, com dèiem, des del juny de 2023, moment en què desenes de persones provinents d'altres assentaments desallotjats a la ciutat van ocupar l'edifici. Maite Polo.
Salut Pública no dona la situació per tancada, però sí per força controlada. Va conèixer fa 2 anys el primer cas de tuberculosi dins aquest institut de Badalona ocupat i al llarg d'aquest temps s'hi han fet 3 intervencions sanitàries. Per això els 9 casos detectats després estan en tractament i no contagien. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública és Jacobo Mendioroz.
En quant a si pot haver-hi disseminació de malalties, ara mateix ja dic, nosaltres hem fet les intervencions i no tenim cap constància de que hi hagi persones contagiades. I encara que les hagués, tampoc hi hauria un risc evident de contagi perquè ha de ser una exposició prolongada en un lloc tancat.
Mendioroz afirma que les condicions dins l'equipament abandonat són insalubres.
No podem estar satisfets com que hi hagi espais on conviuen moltes centenars de persones en unes condicions higiénico-sanitàries que no són les adequades, no només des del punt de vista sanitari, perquè aquestes persones poden presentar altres patologies cròniques d'addiccions, de salut mental o de lo que sigui, que si estan fora del sistema sanitari tampoc s'atendran.
A finals d'agost, un noi va ser assassinat a punyalades a dins d'aquest institut ocupat.
Ho dèiem en portada, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, tirarà endavant el desallotjament. Això sí, no s'ha estalviat de criticar el Departament de Salut per la irresponsabilitat, diu, que no se'ls hagués informat oficialment sobre aquests positius. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Albiol s'ha mostrat sorprès que just en el moment que ja tenen l'autorització del TSJ per desocupar la nau surti a la llum aquesta alerta sanitària. Segons afirma, ni la regidoria de Salut ni la de Seguretat en tenien constància i la primera vegada que em va sentir a parlar va ser fa 2 setmanes quan una de les persones de l'interior de l'edifici va morir després d'una baralla. L'alcalde de Badalona afirma que si es confirma el brot demanarà al govern català un dispositiu perquè ningú de la nau ocupada en pugui sortir.
Serà una autèntica imprudència, no permetré i això que ho tingui tot el món clar. És que si no els podem desocupar perquè poden contagiar, tampoc no poden sortir del recinte i començar a córrer com estan fent des de fa 2 anys.
Albiol està a l'espera de rebre la confirmació per part del Departament de Salut de quins són les passes a seguir. Assegura que des de fa unes setmanes es treballa amb el Departament d'Interior de la Generalitat i la delegació del Govern a Catalunya per fer un operatiu previ a la desocupació, però també a posteriori, perquè centenars de persones quedaran al carrer un cop es dugui a terme.
No deixem les qüestions relatives a la salut. 1 de cada 10 persones té migranya a Europa, una de les principals causes de discapacitat als països desenvolupats. Afecta el doble a les dones i en l'etapa vital més productiva, entre els 20 i els 50 anys. Per conscienciar sobre les seves conseqüències, se celebra avui el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya.
La migranya és més que un mal de cap. Les persones afectades s'han d'aïllació perquè no toleren la llum ni el soroll i les crisis, que són repetitives, poden durar des de 4 hores fins a 3 dies seguits. És comú que els pacients normalitzin la malaltia, però la neuròloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Laura Dorado, els encoratja a buscar el tractament més adequat, ho ha dit a la xarxa.
Habitualment és una malaltia que hi ha diversos components de la família que solen tenir, i pares i avis han tingut aquests símptomes i no se'ls ha donat l'atenció que cal i els pacients ho normalitzen perquè realment ho han vist sempre a casa seva. I ara ja hi han hagut tractaments més inespecífics, però ara tenim tractaments més específics per tractar la malaltia i que, diguéssim, es pugui normalitzar el dia a dia d'aquestes persones.
La migranya no es cura, però pot millorar amb un bon control dels factors que la desencadenen i són modificables. Cal regularitzar els horaris, un bon descans, fer exercici físic i aprendre a gestionar l'estrès i l'ansietat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern d'Israel no anirà al Mobile World Congress i insta les companyies a boicotejar-lo.
Tel Aviv ho justifica per les accions radicals i antisemites del govern espanyol i de l'Ajuntament de Barcelona, segons el diari Haaretz. El ministre de Comunicació de l'Estat hebreu, Shlomo Kari, ha ordenat aturar les preparacions per assistir al Saló de la Tecnologia Mòbil, el més important del món per al sector, perquè assegura que Espanya està adoptant mesures antisemites i dona suport sistemàtic a Hamas. L'anunci arriba coincidint amb l'escalada de tensions entre Israel i Espanya, que han batut mútuament l'entrada l'entrada de ministres als seus respectius països i després que Benjamin Netanyahu acusés Pedro Sánchez de llançar amenaces genocides contra l'estat hebreu.
L'altre titular del dia, el Banc Sabadell, ha rebutjat l'OPA del BBVA i recomana als seus accionistes no acceptar-la. La decisió s'ha pres de manera unànime en el si del Consell d'Administració de l'entitat vallesana, segons ha informat aquest matí a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
Entre els motius que s'al·leguen per dir no a l'oferta hi ha que és pitjor que la proposada inicialment pel BBVA perquè no recull el valor de les accions del Sabadell, però també pel tipus de banc que és el BBVA, amb 2/3 dels seus ingressos procedents de mercats emergents. César González Bueno és conseller delegat del Sabadell.
BBVA és un gran banco, eso no lo discute nadie, pero no es un banco europeo, no lo es. Porque 2/3 de su beneficio vienen de mercados emergentes, cuando el 4% de los beneficios del Sabadell incluye mercados emergentes.
El rebuig del Consell d'Administració a l'OPA del BBVA arriba un cop obert el període d'acceptació de la mateixa. Els accionistes tenen temps per decidir-se fins al 7 d'octubre, mentre que la decisió final es farà pública el 14 del mateix mes. En cas que l'OPA prosperi, l'oferta quedarà liquidada la setmana següent.
Per la seva banda, el president del Sabadell, Josep Oliu, adverteix dels riscos de l'OPA pels accionistes, sobretot en l'àmbit fiscal, i avisa que les accions del Sabadell pel seu compte poden obtenir més benefici que les del BBVA.
Pensamos, y esto también se lo contaremos, que el Sabadell, los 1.000 euros, por decirlo así, invertidos hoy en acciones del Sabadell tienen más capacidad de generar capital y de repartir dividendos que los mismos 1.000 euros invertidos en el canje.
També els accionistes minoritaris s'alineen amb el Consell d'Administració i demanen rebutjar l'oferta del BBVA.
En un comunicat, l'organització ha recordat que des del primer moment van defensar que l'OPA destrueix valor, és ofensiva i contrària als interessos dels accionistes. Alhora, subratllat que obre la porta a prendre el control amb només un 30% del capital. Per una altra part, l'agrupació ha recordat que si finalment s'accepta l'oferta, el titular deixarà de percebre el dividend extraordinari de 0,50 euros per participació gràcies a la venda de la filial britànica del Sabadell.
I tot això en un context en què la inflació repunta una dècima a l'agost i se situa en el 2,4%. Es tracta del tercer mes consecutiu de pujada de la inflació, tot i que a Catalunya és lleugerament inferior que al conjunt d'Espanya, que el mes passat s'ha mantingut en el 2,7%.
L'estabilitat dels preus durant l'últim any s'explica principalment per l'electricitat, que fa un any pujava de preu i va compensar la pressió a l'alça dels carburants. L'IPC subjacent, que no té en compte els productes més volàtils, ha augmentat una dècima respecte del mes passat i se situa en el 2,1%. Per demarcacions, Tarragona és al capdavant amb una inflació del 2,7%, seguida de Girona i Lleida amb 2,5%. La demarcació de Barcelona se situa a la cua amb un augment interanual del 2,3%.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més de 200.000 estudiants de batxillerat i FP han començat aquest divendres el curs escolar, més de 3.000 més que el curs passat. Pel que fa a la formació professional, els estudis s'han disparat més de 30.000 alumnes més en 6 anys.
La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha donat avui algunes dades sobre l'evolució dels cicles formatius als instituts catalans. Ho ha fet des de l'Institut Lluc i Rafeca i la Geltrú.
Canal Blau, Pere Lobato.
Més de 71.000 alumnes han iniciat avui el nou curs escolar a cicles formatius a Catalunya. Són 10.000 més que el curs anterior i, a més, tots han pogut començar el curs al primer dia de classe, a diferència del que havia passat en els darrers anys. El Departament d'Educació de la Generalitat ha presentat avui les xifres de la formació professional a Catalunya, que per al curs 2025-2026 disposa de 7.500 places noves. La consellera Esther Niubó ha volgut posar en valor la feina del seu departament per ampliar i millorar l'oferta de formació professional a Catalunya.
La formació professional ha fet aquest curs 25-26 un salt històric en matèria d'implantació, en matèria també de reconeixement social, amb més de 71.000 alumnes matriculats en els diferents cicles tant de grau mitjà com de grau superior durant el procés de preinscripció. Una xifra que era impensable plantejar-se fa poc més d'un any.
Sobre la resolució de dimecres passat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lant alguns articles del decret de règim lingüístic per preservar el català a les aules, la consellera ha assegurat que no ha de comportar cap canvi als centres educatius.
I encara en l'àmbit social, l'Associació de Famílies amb Fills Tutelats per la Generalitat reclama participar en la reestructuració de la DGAIA.
Així ho ha comunicat oficialment a la síndica de Greuges, una refundació posada en marxa després del cas d'abús sexual a una menor tutelada que va destapar una trama de prostitució i pederàstia.
Carina Bellbé.
La petició la fa en concret l'Assemblea de Mares Trencades per la DGAIA amb l'objectiu de poder participar en la reestructuració que el govern està fent de la Direcció General de la Infància per poder millorar tot allò relacionat amb la prevenció i fer-ho de la mà de la Sindicatura de Greuges, que ja participa en una comissió encarregada per refundar la DGAIA. Escoltem Norma Falconi, portaveu d'aquesta entitat, que denuncia que la Generalitat els ha pres els seus fills amb informes falsos.
Que nos ayuden a abrir la puerta para que nosotros podamos participar en la mesa de la reestructuración de la DGPI. PPIA, con nuestros conceptos, con nuestra forma de crianza, con nuestra forma de trabajar en red, con nuestra forma de que los niños no son del Estado, sino que los niños son de las madres y de las familias.
Durant aquest mes traslladaran també aquesta petició al Departament de Drets Socials. L'Assemblea de Mares Trencades per la DGAIA també reclama al govern que reobli els expedients per poder recuperar els seus fills.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, decreten presó provisional sense fiança per al presumpte violador d'una menor tutelada per la Generalitat durant les festes del Tura d'Olot.
El detingut és un noi de 23 anys acusat d'un delicte contra la llibertat sexual. Els fets haurien tingut lloc la matinada de divendres a dissabte al voltant de la zona d'atraccions de la Festa Major de la capital de la Garrotxa. L'arrestat, sense antecedents, va ser detingut també a Olot aquest dimarts de matinada. La investigació segueix en curs i no es descarta la possible implicació i detenció d'altres persones.
També desarticulen una xarxa d'estafadors que haurien sostret més de 700.000 euros amb la tècnica del fals empleat de banca.
Hi ha 11 detinguts i s'han fet 11 escorcolls en un operatiu que ha comptat amb més d'un centenar d'agents en diverses províncies espanyoles. Entre els arrestats n'hi ha dos a Catalunya, un dels membres de la cúpula a Sabadell, al Vallès Occidental, i un altre detingut a Lleida. Hi ha 273 persones afectades.
En territori, els ajuntaments de Tortosa, Roquetes i Alfara de Carles han fet un pas més en la constitució d'una mancomunitat per gestionar de manera conjunta la zona del Port de Caro, un espai que forma part dels tres termes municipals.
La iniciativa respon a una reclamació històrica del territori que durant anys havia posat de manifest les dificultats per coordinar actuacions en un àmbit compartit.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
La nova entitat permetrà impulsar una gestió més eficient en diversos àmbits, des de la planificació urbanística i la millora de les urbanitzacions existents fins a la preservació de la biodiversitat i el patrimoni natural. També se planteja com una eina per potenciar la promoció turística, tenint en compte que la zona és un dels elements més destacats de la reserva de la biosfera. Jordi Jordan és l'alcalde de Tortosa.
Esta mancomunitat ha de servir per a poder gestionar de manera més eficient en la col·laboració entre els tres ajuntaments des del punt de vista urbanístic, les diferents urbanitzacions que hi ha a la zona, també des de la gestió, no?, del mateix port des del punt de vista de la biodiversitat, des del punt de vista també natural.
Amb aquesta fórmula se volen desencallar projectes urbanístics i de millora d'infraestructures que afecten directament els veïns i veïnes del port, així com substituir les accions puntuals per plans de llarg recorregut, com és el cas de la carretera del port. L'objectiu final és garantir una millor qualitat de vida i una gestió coordinada d'un espai compartit i del valor ambiental i social.
I les zones de baixes emissions s'aplicaran a Sabadell a partir de dilluns vinent. Ara bé, començaran amb un període de transició que s'allargarà fins l'1 de desembre, durant el qual no es multarà les persones que incompleixin la normativa. La restricció s'aplicarà bàsicament a la zona del centre de la ciutat. Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
La normativa s'aplicarà a Sabadell per complir amb les directives europees, però sense convèncer l'alcaldessa Marta Ferrés. Assenyala que hi ha altres mecanismes que poden ajudar a la reducció de les emissions i que no posen la pressió tan directament al ciutadà.
Una política que entenem, doncs, evidentment, que ha d'anar destinada a combatre la lluita contra el canvi climàtic, però que hi ha altres accions, doncs, que evidentment creiem que tenen un impacte molt més alt. No parlo, per exemple, de la plantació d'arbrat, és a dir, crec que hem de guanyar moltíssima arbrat i que ens agradaria, més a més, i sempre ho hem dit a Europa, per exemple, que la normativa es flexibilitzés quan es tracta de polítiques d'aquest tipus, en fer la transició, doncs, cap al vehicle elèctric, per exemple, amb tot el que és el transport públic, que sabeu que també estem un esforç.
Les zones de baixes emissions s'aplicaran bàsicament a la zona centre de Sabadell, entre les rondes de Menof, el carrer Vilarrúbies, la Gran Via, la carretera de Barcelona i la Ronda Ponent, i afectaran els vehicles que no tinguin un distintiu ambiental. La normativa entrarà en vigor de dilluns a divendres de 7 del matí a 8 del vespre i compta amb diverses excepcions vinculades al lloc de residència, al nivell econòmic o a causes mèdiques.
En cultura, tret de sortida aquesta hora a les festes de Santa Tecla de Tarragona amb la tradicional crida que en aquests moments fa l'alcalde. En l'acte s'ha de retre homenatge també a totes aquelles persones i entitats que compleixen 25 anys vinculades a la Festa Major. Així que anem cap allà, Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
Hola, bona tarda des de la plaça de la Font. És l'escenari principal d'aquest acte protocolari amb els homenatges festius a la perpetuadora. Enguany és Montse Teuler Roca, integrant del Vall de Dames i Vells. Bé, és la costurera, la modista dels vestits d'aquest ball parlat de la ciutat de Tarragona i també homenatge als teclers i tecleres d'honor. És el que s'està fent ara. Són els membres de diferents entitats que compleixen 25 anys participant a la festa i ara un moment emotiu perquè rebrà aquest títol de tecler d'honor la família d'Agustí Formener. S'entrega, es lliura a títol pòstum per la seva contribució com a periodista a la difusió del món casteller. Va morir aquest periodista de Televisió de Catalunya l'octubre de 2024. Des d'avui, que amb la Crida s'obre oficialment la festa de Santa Tecla fins al 24 de setembre, inundaran la ciutat durant 13 dies gairebé 500 actes en una Santa Tecla marcada per la celebració o commemoració del centenari de l'himne de les festes. El Pas Doble, l'Ambarito Roca, avui es sentirà per primera vegada aquí a la plaça de la Font, on continua l'acte protocolari de la Crida a la Festa.
Moltíssimes gràcies, Tere. I Aitana Sánchez Gijón reivindica l'ofici d'actriu en l'homenatge que l'Acadèmia del Cinema Català ha organitzat a la guanyadora del Goya d'Honor 2025. En conversa amb l'intèrpret Victoria Luengo, també ha confessat el repte que ha suposat treballar amb Almodóvar en la darrera pel·lícula del Manxec, Amarga Navidad, David Navarro.
L'antiga fàbrica d'Am ha estat el lloc escollit per homenatjar Aitana Sánchez Gijón. En presència de la directora de l'Acadèmia, Judit Culell, i de membres de l'entitat, l'actriu ha conversat amb l'intèrpret Victoria Luengo. Totes dues han coincidit recentment en el rodatge del darrer film de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. La mútua coneixença ha propiciat un diàleg fluid sobre el teatre, el cinema i sobretot la professió d'actriu. Aitana Sánchez Gijón ha defensat que l'ofici l'ha après treballant.
Siento que soy una aprendiz y que quiero ser mejor actriz. O sea, estoy en evolución, estoy creciendo cada vez. Conozco mejor mis herramientas, cada vez el saco está más lleno de vida y por lo tanto tengo más cosas que contar. Mi cara va transformándose, mi expresión va transformándose, mi herramienta se va transformando.
En aquest sentit, l'actriu ha explicat que treballar en el nou film d'Almodóvar ha suposat un repte interpretatiu. L'homenatge continua aquesta tarda a la Filmoteca de Catalunya. Allà es projectarà la pel·lícula Tierra Baja, protagonitzada per Aitana Sánchez Gijón i dirigida per Miguel Santasmases.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En hoquei patins, la selecció espanyola s'acaba de classificar per la gran final de l'Europeu de Paredes a Portugal. Espanya ha golejat per 6-0 França a la semifinal i buscarà demà el seu novè títol continental. En futbol, el Barça ja ha anunciat quins socis i sòcies disposaran d'entrada. El club va rebre unes 7.000 sol·licituds per les 6.000 entrades per veure el Barça-València de diumenge al Johan Cruyff. D'altra banda, la UEFA ha aixecat el partit de sanció que va imposar Hansi Flick després de l'Inter-Barça. Per tant, l'entrenador alemany podrà dirigir el Barça en el debut de la Champions dijous vinent a Newcastle. I el Johan juga al Barça femení aquest vespre a partir de les 8 contra el Dux Logroño d'aquí mitja hora. Les blaugranes s'han arrencat la Lliga amb dues golejades. L'entrenador del Barça ho valora molt positivament les primeres setmanes de feina de l'equip.
Esperem que ens respectin les lesions, però aquest any de moment les coses estan sortint molt bé, el clima de treball és molt bo, el dia a dia de l'entrenament és molt bo, les oportunitats que estan tenint totes les jugadores, et diria que estic molt content amb totes, no hi ha gent que s'estigui quedant a un nivell inferior a la resta, tothom està molt disponible, així que estic molt content i espero que seguin la línia d'aquestes dues primeres jornades.
En aquesta Lliga F demà serà el torn de l'Espanyol, que juga a Tenerife i diumenge del Badalona al camp de l'Eibar amb dos nous fitxatges, Sara Extremera i Margarita Jiménez. Un cap de setmana en què, com dèiem, torna la primera masculina, el Girona juga diumenge al migdia al camp del Celta i l'Espanyol rebrà dilluns al Mallorca. En bàsquet, aquest vespre, dos equips catalans de la CB, el bàsquet Girona i el Barça, juguen una amistosa pretemporada a 8:45 a Platja d'Aro. En categoria femenina, l'Espar Girona s'imposava ahir al Sant Filiuenc de la segona categoria. Les de Sant Feliu disputaran diumenge a les 4:10 de la tarda, en directe a l'Enjoc de la Xarxa, la final de la Lliga Catalana Femenina Challenge contra el Lima Horta barceloní. I ahir en bàsquet es resolia la primera Lliga Catalana d'aquest curs, la de la segona FEB. Victòria clara per a la Unió Esportiva Mataró, que s'imposava 76-96 a la pista del Salou. BAXC Ràdio, Adrià Tella.
Després de vèncer la pista del Bisbal Bàsquet en l'estrena, l'equip de Jesús Muñiz va perdre per 76 a 96 en el duel jugat aquest 11 de setembre al pavelló municipal salouenc. Com ja va passar en el primer partit, el Salou va tornar a veure's força mancat d'efectius. El tècnic espera recuperar-ne i sumar-ne properament a la vegada que valora l'esforç i l'entrega dels jugadors.
Lo más positivo, pues me quedo con el sacrificio que tiene el grupo, con no parar de trabajar, con no rendirse, con estar constantemente intentando hacer cosas, y esto es importante, ¿no? Cuando tienes dificultades.
La pretemporada dels salouencs per arribar preparats a l'inici de la segona FEB continua aquest cap de setmana. Concretament, diumenge a 5:45 visitaran el pavelló del Milà per tornar a enfrontar-se al Bisbal Bàsquet, ara en Copa d'Espanya.
En handbol, avui arrenca la Lliga Sobal, la màxima categoria estatal masculina, i tenim en joc el Frequin Balomano Granollers Puente Genil, ara mateix al Palau d'Esports de la capital del Vallès Oriental. Un Granollers 15, Puente Genil 9, per tant, a punt d'arribar al descans, victòria de 6 gols de l'equip granolleri.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, cap en possible una Vilà al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Continguts en xarxa.
La cartellera renova amb El cautivo, la interpretació lliure d'Alejandro Amenábar del captiveri de Cervantes a Alger. També arriba Eddington, un xèrif i un alcalde s'enfronten a un poble de Nou Mèxic durant la pandèmia, i per als aficionats a l'ànime s'estrena Guardians de la nit, Kimetsu no Yaiba, la fortalesa infinita.
Miguel de Cervantes Cortina.
¡No, por favor!
A este lo matan hoy.
¡Yo no soy nadie!
Yo no soy nadie. Por lo que piden por nosotros de aquí no nos rescata ni el rey.
El film d'Alejandro Amenábar, El cautivo, ens porta a l'any 1575. El jove soldat Miguel de Cervantes és capturat al mar i portat a Alger com a hostatge. Conscient que morirà si la seva família no paga un rescat, troba refugi en la seva passió per explicar històries. Els seus relats criden l'atenció del baixà d'Alger, amb qui Cervantes desenvolupa una estranya afinitat. Tot i això, comença a idear un arriscat pla de fuga.
¿Cómo estamos así? ¿Y lo que es peor? ¿Merece la pena? A costa de estar en guerra con vuestros vecinos. Por eso me presento a alcalde. A alcalde de Eddington. Muchas gracias, sois
Eddington arrenca al maig del 2020. En un viatge per carretera, una parella es queda atrapada a Eddington, un petit poble de Nou Mèxic, a causa de la pandèmia. Inicialment són ben acollits, però tot fa un top sinistre quan cau la nit. L'enfrontament entre el xèrif Joaquín Fénix i l'alcalde Pedro Pascal provoca el caos.
Lamentable eternitat. És l'ànima dels humans. L'ànima humana sí que dura per sempre.
L'ànime Guardians de la nit, Kimetsu no Yaiba, la fortalesa infinita, està protagonitzat per en Tanjiro, un jove que veu com un poderós dimoni ha assassinat tota la seva família, excepte la seva germana Nezuko. La noia, a més, ha estat convertida en dimoni. En Tanjiro es converteix en assassí d'aquests éssers sobrenaturals, alhora que cerca una cura per la seva germana.
Prepareu-vos, cacerimonis, abans que surti el sol.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salut descarta que hi hagi alerta sanitària o riscos per la població arran dels 10 casos de tuberculosi detectats a un antic institut ocupat de Badalona. Maria Pagès.
Ho ha assegurat el subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, confirma que el desallotjament de l'espai es farà i titlla el Departament de Salut d'irresponsable per no haver informat abans.
Nosaltres hem fet les intervencions i no tenim cap constància de que hi hagi persones contagiades. I encara que les hagués, tampoc hi hauria un risc evident de contagi perquè ha de ser una exposició prolongada en un lloc tancat.
Però una autèntica imprudència. No permetré, i això que ho tingui tot el món clar, és que si no els podem desocupar perquè poden contagiar, tampoc no poden sortir del recinte i començar a córrer com estan fent des de fa 2 anys.
El govern d'Israel no anirà al Mobile World Congress i insta les companyies a boicotejar-lo.
Tel Aviv ho justifica per les accions radicals i antisemites del govern espanyol i de l'Ajuntament de Barcelona. Així ho publica el diari Haaretz.
El Banc Sabadell rebutja l'OPA del BBVA i recomana als seus accionistes no acceptar-la.
La decisió s'ha pres de manera unànime en el si del Consell d'Administració de l'entitat vallesana, segons ha informat aquest matí a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Ràdio Sabadell, Helena Molist.
César González Bueno és conseller delegat del Sabadell.
BBVA és un gran banco, eso no lo discute nadie, pero no es un banco europeo, no lo es, porque 2/3 de su beneficio vienen de mercados emergentes, cuando el 4% de los beneficios del Sabadell incluye mercados emergentes.
Més de 200.000 estudiants de batxillerat i FP han començat aquest divendres el curs escolar, més de 3.000 més que el curs passat.
Pel que fa a la formació professional, s'han disparat en 30.000 alumnes més en 6 anys. Educació ha donat les dades durant una visita de la seva consellera a l'Institut Lluc i Rafeques de Vilanova i la Geltrú.
Canal Blau, Pere Lobato.
La consellera Esther Niubó ha volgut posar en valor la feina del seu departament per ampliar i millorar l'oferta de formació professional a Catalunya.
La formació professional ha fet aquest curs 25-26 un salt històric en matèria d'implantació, en matèria també de reconeixement social, amb més de 71.000 alumnes matriculats en els diferents cicles tant de grau mitjà com de grau superior durant el procés de preinscripció. Una xifra que era impensable plantejar-se fa poc més d'un any.
En cultura, tret de sortida, aquesta hora les festes de Santa Tecla de Tarragona amb la tradicional crida a càrrec de l'alcalde de la ciutat.
En l'acte ret homenatge a totes aquelles persones i entitats que compleixen 25 anys vinculades a la festa major.
I en esports, Toni Castro, el Barça femení juga aquest vespre contra el Logroño.
A partir de les 8 al Johan, les blaugranes buscaran la tercera victòria a la Lliga. I en hoquei patins, la selecció espanyola amb 9 jugadores catalanes acaba de classificar-se per la final de l'Europeu de Paredes a Portugal. L'equip espanyol ha golejat 6-0 França i jugarà la final demà a la tarda contra el vencedor del Portugal-Itàlia.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Luismi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada els ruixats han anat a més a partir del migdia, però molt locals. Els més destacables han caigut en alguns racons de la Catalunya central, també del Baix Llobregat o de la comarca de l'Alt Camp. A hores d'ara, els xàfecs més intensos es mouen al nord de la Catalunya central, ja ha tocat el Prepirineu, i en alguns racons interiors gironins, com és el cas de la Garrotxa o també del Ripollès. Tanmateix, algun xàfec ha anat apareixent cap al Pirineu lleidatà. Allà, al nord de Lleida, també a la Catalunya central, al llarg d'aquesta nit i matinada és quan la pluja es farà una mica gran. Per tant, sobretot entre l'Alt Urgell, cap al Solsonès o al Berguedà, és on més aigua s'hi recollirà. Aquesta pluja la tindrem també el dissabte al matí i es desplaçarà en forma de xàfecs fins a les comarques de Barcelona i de Girona, amb una tarda que ja sí que es presenta més tranquil·la, de fet amb ampli domini del sol a les comarques de Ponent i de l'Ebre. La temperatura del dissabte no vol variar en excés respecte avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació havia ja tornat una mica a la normalitat. Hem tingut algunes incidències. Persisteix encara l'AP7, els problemes que hi ha per un accident on hi ha un carril tallat a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant cap a Castelló. S'ha reduït la retenció, però que hi ha 4,5 km. En el cas de l'A2 a Jorba, unes obres en sentit Lleida alenteixen la circulació en un tram de 3 km. I pel que fa a la ronda del litoral, la B20 i la C50, avui sobretot a la connexió amb la ronda amb el nus de la Trinitat va millorant, però encara hi ha un parell de quilòmetres en aquests punts que us comentem. Com sempre, desitjar-vos bon cap de setmana i que circuleu amb molta cautela. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salut descarta que hi hagi alerta sanitària o riscos per la població arran dels 10 casos de tuberculosi detectats a un antic institut ocupat de Badalona.
Ho ha confirmat el subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz. De fet, no tenen constància que actualment cap dels prop de 200 ocupants puguin transmetre la malaltia. La situació havia generat incertesa davant el desallotjament imminent de l'edifici ocupat des de fa 2 anys. Un cop confirmat que no hi ha risc per a la població, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assegura que la desocupació és imminent.
La compareixença de Mendioroz s'ha produït després que el periòdico hagi avançat que el Departament de Salut ha detectat aquests 10 casos de tuberculosi des del juny de 2023, moment en què desenes de persones provinents d'altres assentaments desallotjats a la ciutat van ocupar l'edifici. Maite Polo.
Salut Pública no dona la situació per tancada, però sí per força controlada. Va conèixer fa 2 anys el primer cas de tuberculosi dins aquest institut de Badalona ocupat i al llarg d'aquest temps s'hi han fet 3 intervencions sanitàries. Per això els 9 casos detectats després estan en tractament i no contagien. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública és Jacobo Mendioroz.
En quant a si pot haver-hi disseminació de malalties, ara mateix ja dic, nosaltres hem fet les intervencions i no tenim cap constància de que hi hagi persones contagiades. I encara que les hagués, tampoc hi hauria un risc evident de contagi perquè ha de ser una exposició prolongada en un lloc tancat.
Mendioroz afirma que les condicions dins l'equipament abandonat són insalubres.
No podem estar satisfets com que hi hagi espais on conviuen moltes centenars de persones en unes condicions higiénico-sanitàries que no són les adequades, no només des del punt de vista sanitari, perquè aquestes persones poden presentar altres patologies cròniques d'addiccions, de salut mental o de lo que sigui, que si estan fora del sistema sanitari tampoc s'atendran.
A finals d'agost, un noi va ser assassinat a punyalades a dins d'aquest institut ocupat.
Ho dèiem en portada, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, tirarà endavant el desallotjament. Això sí, no s'ha estalviat de criticar el Departament de Salut per la irresponsabilitat. Diu que no se'ls hagués informat oficialment sobre aquests positius. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Albiol s'ha mostrat sorprès que just en el moment que ja tenen l'autorització del TSJ per desocupar la nau surti a la llum aquesta alerta sanitària. Segons afirma, ni la regidoria de Salut ni la de Seguretat en tenien constància i la primera vegada que en va sentir a parlar va ser fa 2 setmanes quan una de les persones de l'interior de l'edifici va morir després d'una baralla. L'alcalde de Badalona afirma que si es confirma el brot demanarà al govern català un dispositiu perquè ningú de la nau ocupada en pugui sortir.
Serà una autèntica imprudència, no permetré i això que ho tingui tot el món clar. És que si no els podem desocupar perquè poden contagiar, tampoc no poden sortir del recinte i començar a córrer com estan fent des de fa 2 anys.
Albiol està a l'espera de rebre la confirmació per part del Departament de Salut de quins són les passes a seguir. Assegura que des de fa unes setmanes es treballa amb el Departament d'Interior de la Generalitat i la delegació del Govern a Catalunya per fer un operatiu previ a la desocupació, però també a posteriori, perquè centenars de persones quedaran al carrer un cop es dugui a terme.
No deixem les qüestions relatives a la salut. 1 de cada 10 persones té migranya a Europa, una de les principals causes de discapacitat als països desenvolupats. Afecta el doble a les dones i en l'etapa vital més productiva, entre els 20 i els 50 anys. Per conscienciar sobre les seves conseqüències, se celebra avui el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya.
La migranya és més que un mal de cap. Les persones afectades s'han d'aïllar en una habitació perquè no toleren la llum ni el soroll i les crisis que són repetitives poden durar des de 4 hores fins seguits. És comú que els pacients normalitzin la malaltia, però la neuròloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Laura Deorado, els encoratja a buscar el tractament més adequat, ho ha dit a la xarxa.
Habitualment és una malaltia que hi ha diversos components de la família que solen tenir, i pares i avis han tingut aquests símptomes i no se'ls ha donat l'atenció que cal i els pacients ho normalitzen perquè realment ho han vist sempre a casa seva. I ara ja hi ha hagut tractaments més inespecífics, però ara tenim tractaments més específics per tractar la malaltia i que, diguéssim, es pugui normalitzar el dia a dia d'aquestes persones.
La migranya no es cura, però pot millorar amb un bon control dels factors que la desencadenen i són modificables. Cal regularitzar els horaris, un bon descans, fer exercici físic i aprendre a gestionar l'estrès i l'ansietat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El govern d'Israel no anirà al Mobile World Congress i insta les companyies a boicotejar-lo.
Tel Aviv ho justifica per les accions radicals i antisemites del govern espanyol i de l'Ajuntament de Barcelona, segons el diari Haaretz. El ministre de Comunicació de l'Estat hebreu, Shlomo Karhi, ha ordenat aturar les preparacions per assistir al Saló de la Tecnologia Mòbil, que és el més important del món per al sector perquè assegura que Espanya està adoptant mesures antisemites i dona suport sistemàtic a Hamas. L'anunci arriba coincidint amb l'escalada de tensions entre Israel i Espanya, que embata mútuament l'entrada de ministres als seus respectius països i després que Benjamin Netanyahu acusés Pedro Sánchez de llançar amenaces genocides contra l'estat hebreu.
L'altre titular del dia, el Banc Sabadell, ha rebutjat l'OPA del BBVA i recomana als seus accionistes no acceptar-la. La decisió s'ha pres de manera unànime en el si del Consell d'Administració de l'entitat vallesana, segons ha informat aquest matí a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
Entre els motius que s'al·leguen per dir no a l'oferta hi ha que és pitjor que la proposada inicialment pel BBVA perquè no recull el valor de les accions del Sabadell, però també pel tipus de banc que és el BBVA, amb 2/3 dels seus ingressos procedents de mercats emergents. César González Bueno és conseller delegat del Sabadell.
BBVA és un gran banco, eso no lo discute nadie, pero no es un banco europeo, no lo es. Porque 2/3 de su beneficio vienen de mercados emergentes, cuando el 4% de los beneficios del Sabadell incluye mercados emergentes.
El rebuig del Consell d'Administració a l'OPA del BBVA arriba un cop obert el període d'acceptació de la mateixa. Els accionistes tenen temps per decidir-se fins al 7 d'octubre, mentre que la decisió final es farà pública el 14 del mateix mes. En cas que l'OPA prosperi, l'oferta quedarà liquidada la setmana següent.
Per la seva banda, el president del Sabadell, Josep Oliu, adverteix dels riscos de l'OPA pels accionistes, sobretot en l'àmbit fiscal, i avisa que les accions del Sabadell pel seu compte poden obtenir més benefici que les del BBVA.
Pensamos, y esto también se lo contaremos, que el Sabadell, los 1.000 euros, por decirlo así, invertidos hoy en acciones del Sabadell tienen más capacidad de generar capital y de repartir dividendos que los mismos 1.000 euros invertidos en el canje.
També els accionistes minoritaris s'alineen amb el Consell d'Administració i demanen rebutjar l'oferta del BBVA.
En un comunicat, l'organització ha recordat que des del primer moment van defensar que l'OPA destrueix valor, és ofensiva i contrari als interessos dels accionistes. Alhora, subratllat que obre la porta a prendre el control amb només un 30% del capital. Per una altra part, l'agrupació ha recordat que si finalment s'accepta l'oferta, el titular deixarà de percebre el dividend extraordinari de 50 cèntims per participació gràcies a la venda de la filial britànica del Sabadell.
I tot això en un context en què la inflació repunta una dècima a l'agost i se situa en el 2,4%. Es tracta del tercer mes consecutiu de pujada de la inflació, tot i que Catalunya és lleugerament inferior que el conjunt d'Espanya, que el mes passat s'ha mantingut en el 2,7%.
L'estabilitat dels preus durant l'últim mes s'explica principalment per l'electricitat, que fa un any pujava de preu i va compensar la pressió a l'alça dels carburants. L'IPC subjacent, que no té en compte els productes més volàtils, ha augmentat una dècima respecte del mes passat i se situa en el 2,1%. Per demarcacions, Tarragona és el capdavant amb una inflació del 2,7%, seguida de Girona i Lleida, amb un 2,5%. Per demarcació, la demarcació de Barcelona se situa a la cua amb un augment interanual del 2,3%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més de 200.000 estudiants de batxillerat i FP han començat aquest divendres el curs escolar, més de 3.000 més que el curs passat. Pel que fa a la formació professional, els estudis s'han disparat, més de 30.000 alumnes més en 6 anys.
La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha donat avui algunes dades sobre l'evolució dels cicles formatius als instituts catalans. Ho ha fet des de l'Institut Lluc i Rafecas de Vilanova i la Geltrú.
Canal Blau, Pere Lobato.
Més de 71.000 alumnes han iniciat avui el nou curs escolar a cicles formatius a Catalunya. Són 10.000 més que el curs anterior i, a més, tots han pogut començar el primer dia de classe, a diferència del que havia passat en els darrers anys. El Departament d'Educació de la Generalitat ha presentat avui les xifres de la formació professional a Catalunya, que per al curs 2025-2026 disposa de 7.500 places noves. La consellera Esther Niubó ha volgut posar en valor la feina del seu departament per ampliar i millorar l'oferta de formació professional a Catalunya.
Formació professional doncs, ha fet aquest curs 25-26 un salt històric en matèria d'implantació, en matèria també de reconeixement social, amb més de 71.000 alumnes matriculats en els diferents cicles tant de grau mitjà com de grau superior durant el procés de preinscripció. Una xifra que era impensable plantejar-se doncs, fa poc més d'un any.
Sobre la resolució de dimecres passat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lant alguns articles del decret de règim lingüístic per preservar el català a les aules, la consellera ha assegurat que no ha de comportar cap canvi als centres educatius.
I encara en l'àmbit social, l'Associació de Famílies amb Fills Tutelats per la Generalitat reclama participar en la reestructuració de la DGAIA.
Així ho ha comunicat oficialment a la síndica de Greuges, una refundació posada en marxa després del cas d'abús sexual a una menor tutelada que va destapar una trama de prostitució i pederàstia.
Carina Bellbé.
La petició la fa en concret l'Assemblea de Mares Trencades per la DGAIA amb l'objectiu de poder participar en la reestructuració que el govern està fent de la Direcció General de la Infància per poder millorar tot allò relacionat amb la prevenció i fer-ho de la mà de la Sindicatura de Greuges, que ja participa en una comissió encarregada per refundar la DGAIA. Escoltem Norma Falconi, portaveu d'aquesta entitat, que denuncia que la Generalitat els ha pres els seus fills amb informes falsos.
Que nos ayuden a abrir la puerta para que nosotros podamos participar en la mesa de la reestructuración de la DGPI. PPA, con nuestros conceptos, con nuestra forma de crianza, con nuestra forma de trabajar en red, con nuestra forma de que los niños no son del Estado, sino que los niños son de las madres y de la familia.
Durant aquest mes traslladaran també aquesta petició al Departament de Drets Socials. L'Assemblea de Mares Trencades per la DGAIA també reclama al govern que reobri els expedients per poder recuperar els seus fills.
En successos, detingut el segon home implicat en la violació a una menor d'edat tutelada per la Generalitat durant les festes del Tura d'Olot.
L'home de 30 anys està investigat per ser un dels dos presumptes autors de l'agressió sexual.
Paral·lelament, presó provisional sense fiança per l'altre presumpte violador.
El detingut és un noi de 23 anys acusat d'un delicte contra la llibertat sexual. Els fets haurien tingut lloc la matinada de divendres a dissabte al voltant de la zona d'atraccions de la Festa Major de la capital de la Garrotxa. L'arrestat sense antecedents va ser detingut també a Olot aquest dimarts de matinada. La investigació segueix en curs.
I desarticulen una xarxa d'estafadors que haurien sostret més de 700.000 euros amb la tècnica del fals empleat de banca.
Hi ha 11 detinguts i s'han fet 11 escorcolls en un operatiu que ha comptat amb més d'un centenar d'agents en diverses províncies espanyoles. Entre els arrestats n'hi ha dos a Catalunya, un dels membres de la cúpula a Sabadell, al Vallès Occidental, i un altre detingut a Lleida. Hi ha 273 persones afectades.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, els ajuntaments de Tortosa, Roquetes i Alfara de Carles han fet un pas més en la constitució d'una mancomunitat per gestionar de manera conjunta la zona del Port de Caro, un espai que forma part dels tres termes municipals.
La iniciativa respon a una reclamació històrica del territori que durant anys havia posat de manifest les dificultats per coordinar actuacions en un àmbit compartit.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
La nova entitat permetrà impulsar una gestió més eficient en diversos àmbits, des de la planificació urbanística i la millora de les urbanitzacions existents fins a la preservació de la biodiversitat i el patrimoni natural. També se planteja com una eina per potenciar la promoció turística, tenint en compte que la zona és un dels elements més destacats de la reserva de la biosfera. Jordi Jordan és l'alcalde de Tortosa.
Esta mancomunitat ha de servir per a poder gestionar de manera més eficient en la col·laboració entre els tres ajuntaments des del punt de vista urbanístic, les diferents urbanitzacions que hi ha a la zona, també des de la gestió, no?, del mateix port, des del punt de vista de la biodiversitat, des del punt de vista també natural.
Amb esta fórmula se volen desencallar projectes urbanístics i de millora d'infraestructures que afecten directament els veïns i veïnes del port, així com substituir les accions puntuals per plans de llarg recorregut, com és el cas de la carretera del port. L'objectiu final és garantir una millor qualitat de vida i una gestió coordinada d'un espai compartit i del valor ambiental i social.
I encara una qüestió més abans de cultura, cuina, art i vi es trobaran a Salou el 5 d'octubre en una jornada única promoguda per l'Associació d'Hostaleria de Tarragona i que s'ha donat a conèixer aquest matí. Baix Camp Ràdio, Adrià Jurado.
El proper 5 d'octubre a les 6 a la Torre Vella de Salou es farà el Gastro Art and Wine, una jornada que combina cuina d'alt nivell, art i vi. La jornada la lideraran el tàndem format pel xef Pep Moreno del restaurant Deliranto i l'artista multidisciplinar David Callau. Durant l'esdeveniment, una quinzena de restaurants a Salou oferiran 6, 22 show cookings i 2 postres, combinat amb els vins de vins cellers i una performance que ens avança com anirà David Callau.
Nosaltres el que fusionarem és una entrada amb el Pep, amb una fusió de, si puc dir-ho, un elixir per l'ànima, pel cos, per la persona i per les sensacions. I a partir d'aquí comença l'espectacle visual, en el qual la pintura forma part important d'aquesta pintura mural.
La performance portarà el nom de A dues mans i també donarà pas a la visita de l'exposició Retaules del mateix artista. L'entrada té un preu de 65 euros que podeu adquirir al web salou.covin.cat.
En cultura, tret de sortida a les festes de Santa Tecla de Tarragona amb la tradicional crida que en aquests moments ja ha fet l'alcalde. En l'acte s'ha ret homenatge a totes aquelles persones i entitats que compleixen 25 anys vinculades a la festa major. Així que anem cap allà. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
Bona tarda des de la plaça de la Font, amb un visca Tarragona, visca Santa Tecla. L'alcalde Rubén Viñuales ha obert oficialment aquests 12 dies de festa major a la ciutat de Tarragona, ha obert la Santa Tecla 2025. Ha dit Viñuales que comencen avui els millors dies a l'any a la millor ciutat del món. La crida de l'alcalde que ha servit per inaugurar oficialment la festa de Santa Tecla 2025 amb l'acte protocolari d'homenatge a la perpetradora, enguany és Montse Tauler Roca, integrant del Ball de Dames i Vells. De fet, és la modista d'aquest ball, parlat de Tarragona, i també els teclers i tecleres d'honor, que són els membres de diferents entitats que compleixen 25 anys participant de la festa. El toc de crida càrrec de la cobla de ministres del Consell Municipal, anunciant protocolàriament l'inici de Santa Tecla des del balcó principal de l'Ajuntament de Tarragona, ha estat el punt àlgid d'aquest acte que s'ha celebrat avui, on l'alcalde ha cridat el visca Santa Tecla per donar pas als 11 morters de la primera tronada a càrrec enguany de la pirotècnia valenciana de Llanera de Ranes. Fins al 24 de setembre, festa major i de la grossa a la ciutat de Tarragona, amb gairebé 500 actes repartits per diferents punts de la ciutat.
Moltíssimes gràcies, Tere, i bona festa major. Aitana Sánchez Gijón reivindica l'ofici d'actriu en l'homenatge que l'Acadèmia del Cinema Català ha organitzat a la guanyadora del Goya d'Honor 2025. En conversa amb l'intèrprete Victoria Luengo, també ha confessat el repte que ha suposat treballar amb Almodóvar en la darrera pel·lícula del manxec Amarga Navidad, David Navarro.
L'antiga fàbrica d'Am ha estat el lloc escollit per homenatjar Aitana Sánchez Gijón. En presència de la directora de l'Acadèmia, Judit Colell, i de membres de l'entitat, l'actriu ha conversat amb l'intèrpret Victoria Luengo. Totes dues han coincidit recentment en el rodatge del darrer film de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. La mútua coneixença ha propiciat un diàleg fluid sobre el teatre, el cinema i sobretot la professió d'actriu. Aitana Sánchez Gijón ha defensat que l'ofici l'ha après treballant.
Siento que soy una aprendiz y que quiero ser mejor actriz. O sea, estoy en evolución, estoy creciendo, cada vez conozco mejor mis herramientas, cada vez el saco está más lleno de vida y por lo tanto tengo más cosas que contar, mi cara va transformándose, mi expresión va transformándose, mi herramienta se va transformando.
En aquest sentit, l'actriu ha explicat que treballar en el nou film d'Almodóvar ha suposat un repte interpretatiu. L'homenatge continua aquesta tarda a la Filmoteca de Catalunya. Allà es projectarà la pel·lícula Tierra Baja, protagonitzada per Aitana Sánchez Gijón i dirigida per Miguel Santasmases.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La selecció espanyola d'hoquei patins s'ha classificat per a la final de l'Europeu femení de Paredes a Portugal. L'equip espanyol, amb 9 jugadores catalanes, ha golejat ara fa uns minuts França per 6-0 i demà a la tarda buscarà el seu 9è títol continental contra el vencedor del Portugal-Itàlia, que es disputa aquest vespre. A casa nostra, diumenge, Barça i Calafell s'enfrontaran a Lleida en la final de la Lliga Catalana Masculina d'Hockey Patins. Els calafellencs superaven el Reus a la primera semifinal per 2-3, mentre que el Barça golejava l'Igualada per 4-1. El blaugrana Ignacio Labar destacava la bona adaptació de l'equip en pretemporada.
Evidentment que hi ha coses per millorar, som un projecte nou, però crec que també s'han vist coses molt positives. L'equip està treballant molt bé durant totes aquestes setmanes. Aquest dilluns ens van incorporar els internacionals i a poc a poc els hem d'anar ajudant per assimilar el nou lloc que proposa el Ricardo i el Moi, però bueno, content. El diumenge tenim la primera final de la temporada, la podem guanyar i començar amb un títol.
En futbol, el Barça femení juga ara a les 8 contra el Dux Logroño, el Johan Cruyff. Les blaugranes han arrencat la Lliga amb dues golejades. Demà serà el torn de l'Espanyol, que juga a Tenerife, i diumenge del Badalona, al camp de l'Eibar, amb dos nous fitxatges, Sara Extremera i Margarita Jiménez. Un Barça que ja ha anunciat quins socis i sòcies disposaran d'entrada. El club va rebre unes 7.000 sol·licituds per les 6.000 entrades per veure el Barça-València de diumenge al Johan Cruyff. D'altra banda, la UEFA ha aixecat el partit de sanció que va imposar Hansi Flick després de l'Inter-Barça i, per tant, podrà seure a la banqueta en el debut de la Champions de dijous a Newcastle. Un cap de setmana que torna, com dèiem, la primera masculina. El Girona juga diumenge al migdia al camp del Celta i l'Espanyol el rebrà dilluns al Mallorca. En handbol, avui arrenca la Sobal, la màxima categoria estatal masculina, i tenim en joc ara mateix el Fraikin Balomano Granollers Fuente Genil de Còrdoba. Ara mateix al Palau d'Esports Granollers 20, Fuente Genil 13, victòria dels ballesans. I el Barça rebrà demà el Palau l'Alacant. Ahir s'estrenava amb victòria la Champions al Palau contra el GOG danès, 37-32, un duel en què els blaugranes guanyaven d'11 al descans. El nouvingut Dani Fernández era el màxim anotador de l'equip amb 6 gols. L'entrenador Carlos Ortega posava un pro l'actitud de l'equip a la represa.
Nos perdió 4 balones en poco más de 4 minutos y ya se veía que no hemos estado bien, ¿no? Ni en defensa, ni en el estado como el primer tiempo, ni en ataque sobre todo, ¿no? Entonces este balón un poco sabor agridulce, ¿no? Quizás este resultado firma antes de empezar, pero tal y como ha ido desarrollado el partido, pues no te va a hacer todo satisfecho, ¿no?
En bàsquet, avui estarem molt pendents d'un amistós de pretemporada entre dos equips catalans de l'ACB, el Bàsquet Girona i el Barça, que juguen a 8:45, d'aquí poc més de mitja hora, a Platja d'Aro. En categoria femenina, ahir l'Espart Girona s'imposava al Sant Feliuenc de la segona categoria amb claredat, 96-42. Les de Sant Feliu, per tant, disputaran diumenge a la tarda a partir de les 4:10 i en directe a l'enjoc de la xarxa la final de la Lliga Catalana Femenina Challenge, la segona màxima categoria contra el Lima Horta barceloní. I ahir resolia l'Ali la primera Lliga Catalana del curs, la del segona FEP, victòria clara de la Unió Esportiva Mataró contra el Salou.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí, que passin bon cap de setmana.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. There's a cue to work for it. I know. Mentioned. la xarxa de comunicació local.
Els imprescindibles.
Notícies en xarxa.